Logistream, el nostre coneixement al teu abast. Logopèdia i psicologia amb Sònia de l'Amo i Alba Pesquera.
Hola, molt bon dia. Benvinguts i benvingudes a un nou programa de Logistream. Soc la Sònia de l'Amo, neurologopeda del Centre Logia. Avui parlarem sobre un tema que des de fa un temps ens arriba sovint a les consultes de logopèdia. Parlarem una mica de la deglució atípica. Cada cop són més els nens que ens arriben derivats pels odontòlegs per tal de que valorem i treballem la deglució atípica. Fa uns anys enrere això no era tan habitual, però actualment les persones tenen més cura de la seva salut bucal i acudeixen al dentista. De la mateixa manera, portem els nens a aquest especialista, ja sigui per valorar, perquè observen que tenen càries o bé perquè les dents estan tortes. Moltes vegades anem per un tema estètic i és allà on ens ensenyen que no només és estètic, sinó que pot haver-hi alguna cosa més, que si no es tracta, no es podrà solucionar la part estètica. Aquest és el cas de la deglució atípica. Per comprendre què és la deglució atípica, en primer lloc hem de tenir en compte que la deglució és l'acte d'empassar tant líquids com sòlids i és una funció necessària per a l'alimentació de l'individu. Aquesta s'inicia de manera voluntària, però finalitza de forma involuntària, impulsant l'aliment des de la boca fins a l'estómac. Existeixen entremig una sèrie de fases que permeten el pas de l'aliment abans de deglutir. La deglució es divideix en tres estadis. La fase oral, que és voluntària, on existeix el moviment del bolus des de la cavitat oral a l'orofaringe. Després tenim la fase faríngea, que ja és involuntària, on el bolus passa de l'orofaringe a l'esòfag. I la fase esofàgica, també involuntària, clar, on el bolus passa de l'esòfag fins a l'estómac. Dins de la primera fase, la oral, és on trobem la incisió, la trituració i la pulverització de l'aliment, que permeten el pas d'aquest aliment abans de deglutir. El patró correcte deglutori és aquell en què es mantenen els llavis tancats i sense esforç. L'àpex lingual ha de tocar les arruguetes que hi ha darrere de les dents superiors, anomenades alveols superiors. I per últim, al moment de la deglució no s'ha d'observar cap moviment anòmal a la zona cervical, lingual ni comissural. La deglució atípica es caracteritza per la manca de segell labial i durant la mastegació els llavis estan actius, de manera que el llavi inferior presenta una activitat més exagerada del que seria normal. Existeixen algunes característiques comuns que podem trobar a la majoria de casos de deglució atípica. Per exemple, llavis amb poca tonicitat, llengua en posició interdental en repòs, tendència a la respiració bucal, no realitzar una deglució adequada perquè es mastega amb les dents i no amb els molars posteriors. Això fa que quedin restes de menjar al vestíbul i a la cavitat oral. Treure aliments fora de la boca i no deglutir amb tanta freqüència. Realitzar moviments excessius com pujar el cap, contreure els llavis excessivament o fer gestos o sorolls a l'empassar. Alteració de la posició normal de les dents. Aquí ja observem que les dents no tanquen bé, que pot existir un espai entre les dents del davant que en moltes ocasions deixa passar la llengua pel mig. O bé presència de fre lingual curt. La majoria de vegades és l'odontòleg qui adverteix a les famílies del patró deglutori alterat, degut al desplaçament dels incisius cap al davant, i aconsella un treball conjunt amb el o la logopeda. La logopeda serà qui s'encarregui de corregir el patró deglutori perquè el pacient no continuï desplaçant les dents a causa d'una posició interdental de la llengua a l'hora d'empassar. Un cop corregit això, l'odontòleg podrà començar amb el tractament correctiu pertinent. En la majoria dels casos, mitjançant ortodòncia o com es coneixen més freqüentment, els bràquets. Les causes de la deglució atípica poden ser múltiples. La hipòtesi més avalada és que la deglució atípica respon a la conseqüència d'un o diferents factors que han incidit sobre l'evolució de les pràxies estomatològiques durant la infància, impedint la maduració adequada i l'adquisició dels patrons musculars adults. Aquests factors poden ser de tipus hereditari, responent a patrons tipus ossis o de conducta heredats. Sí, és freqüent observar patrons deglutoris incorrectes als pares d'aquests nens. Altres causes poden ser la respiració bucal, el fre lingual i o el fre labial curt i amic de les hipertròfiques també. Una o diverses d'aquestes causes poden actuar soles o de forma simultània o acumulativa. I si això agreguem que en passem més de 2.000 vegades al dia, sí, més de 2.000 vegades al dia, és normal que això provoqui problemes dentals. Quan els hàbits dolents es perllonguen al temps, tant en duració com en freqüència, les maloclusions seran més difícils de corregir. Existeixen problemàtiques associades a la deglució atípica, com hem dit abans, el constant moviment lingual empenyant les dents de forma central o lateral acaba alterant la col·locació de les dents, generalment una maloclusió que és un mal posicionament de les dents i la mandíbula que moltes vegades dificulta la mastegació a banda de generar alteracions estètiques. Serà l'odontòleg qui farà una ortodòncia al pacient, però si els hàbits deglutoris no es tracten, el pacient, quan acabi el tractament d'ortodòncia, tornarà a patir el mateix, es tornarà a alterar la col·locació de les dents. És per això que el tractament logopèdic és indispensable en aquests casos. Una altra problemàtica associada és la respiració oral. Aquesta és la que s'efectua a través de la boca en lloc de fer-ho pel nas. Normalment, tenir la boca entreoberta de manera continuada s'associa a un tipus de respiració oral completa o parcial. Si l'aire no passa pel nas, el paladar s'eleva i es fa estret, produint-se una maloclusió pel contacte que existeix entre el sostre del paladar i el terra de les fosses nasals. Això no vol dir que sigui dolent, entre cometes, respirar per la boca en algunes ocasions. Quan estem refredats, no podem respirar pel nas i ho fem per la boca i és una situació normal. Però quan no existeix cap causa orgànica que ens impedeixi respirar pel nas, parlem d'un mal hàbit. En el cas de nens respiradors orals, un cop corregides les causes que provoquen aquesta alteració, és necessari fer un treball per tal de que el nen comenci a ser respirador nasal, ja que la seva tendència serà continuar respirant de forma oral, encara que el problema orgànic estigui solucionat. Un exemple seria un nen amb adenoides, que serien el que coneguem comúment per carnots. Un cop operat, s'hauria de treballar la respiració en el cas de que l'hàbit de respiració oral estigui integrat. La respiració oral comporta, en moltes ocasions, una major predisposició als refredats, a la fatiga quan fan exercici físic, postures dolentes i fins i tot problemes d'aprenentatge, ja que l'infant no descansa de forma efectiva. També podem trobar unes altres alteracions associades en la mastegació. Si la mastegació és unilateral i o anterior, és a dir, si masteguem més per un costat que d'un altre, o bé, si fem ús només dels incisius o de la zona premolar, es produeixen alteracions musculars a les articulacions i també a l'oclusió. És freqüent observar mossegades creuades per una mastegació unilateral, dolors a l'articulació temporomandibular i sorolls o crepitacions associats a aquests desequilibris. Si la mastegació és massa lenta o molt ràpida, potser no triturem bé els aliments i això pot provocar desequilibris musculars. Les causes d'una mastegació insuficient i o unilateral podien ser vàries, com per exemple, absència de peces dentals per canvis de la dentició o per extirpació o traumatismes, alteracions o desequilibris en l'oclusió deguts a la manca de peces o per desequilibris musculars, respiració oral amb la llengua avançada amb les conseqüents dificultats per a la trituració de l'aliment, o bé factors psicològics, conductuals relacionats amb els mals hàbits. El tractament logopèdic de la deglució atípica estarà basat en tractar el patró deglutori incorrecte i es farà ús de les tècniques de teràpia miofuncional. El treball del logopeda serà explorar i valorar les alteracions presents per poder oferir una intervenció individualitzada. Un dels principals objectius plantejats a la intervenció serà millorar el to muscular dels òrgans bucofonadors i, en especial, de la llengua. Si parlem de l'evolució que cal esperar de cada pacient, cal destacar diferents aspectes que seran determinants en la duració i l'èxit de la teràpia, com poden ser l'edat del pacient, la motivació del pacient i el treball que es faci a casa. Si el treball acordat amb la logopeda s'efectua de la manera adequada, l'evolució serà favorable. Molt bé, i fins aquí el programa d'avui. Us recordo els mails info@logia.cat o bé logiacentre@gmail.com per si algú els necessita. Espero que aquesta informació hagi estat del vostre interès i m'acomiado de tots vosaltres fins al pròxim programa, on continuarem posant el nostre coneixement al teu abast.